11 i 10 del matí, és dilluns i a aquesta hora abordem l'habitual tertúlia esportiva i ho fem amb els tertulians Jesús Galindo del Mundo Deportivo, Josep Maria Félez de la Penya Brana de Sant Cugat i Raúl Orgales. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Avui de moment ja ho veuen, amb baixes, amb absències de John Sindreu des de Londres. De moment a aquesta hora encara no ens contesta via Skype. El Marc Lorenzo també el tenim molt enfeinat amb això, que el Barça femení estigui en plena Copa d'Europa. Va empatar a 0 amb el Bromby, en el partit que es va jugar d'anada a casa nostra. Haurà d'anar, per tant, ara a guanyar-se l'eliminatòria a terres daneses.
Té que anar a guanyar.
Però vaja, el Josep Maria, no sé si vam seguir precisament aquest partit. Més endavant mirarem de tenir-lo al Marc perquè ens expliqui una mica com s'encara aquesta tornada.
Vaig veure una mica el partit i molt tancades elles, no és un equip molt fort, però molt tancades i va ser bastant soso. Inclús he parlat amb gent que va veure el partit i va ser bastant avorrit aquest partit,
Sí.
No els hi va agradar la gent.
És la sensació, anava veient a trompicons així mentre feia feina i donava la sensació d'això, d'un partit molt avorrit, amb un equip molt tancat al darrere, que era molt difícil entrar i que bueno, no hi havia forma.
L'altre partit com va ser del cap de setmana? Perquè no vam tenir lliga a primera divisió, ara a segona sí, i el Josep Maria avui vol fer un comentari al respecte.
Bé, jo vaig veure, no vaig veure el partit, però sí
però
que
jugava la selecció espanyola,
Jugava la selecció espanyola el divendres i no vaig enterar-me precisament. El que sí que és el partit del dissabte al Barça B, doncs que no ho vaig seguir tampoc i vaig veure que evidentment han seleccionat jugadors i per tant va jugar uns quants juvenils el segon equip del Barça i el juvenil va tenir que jugar amb algun cadet i del juvenil B i bé, anem arrestant, ja és una tònica del Barça que crec que està molt bé anar pujant jugadors, però que costa guanyar aleshores, i llavors davant hi havia un Depor que penso que té de ser un pas per la segona per pujar a primera, igual que l'altre any.
Reivindicaries, per tant, però, Josep Maria, que quan s'aturi la Lliga per Seleccions ho faci també a la segona divisió?
Si té que afectar, que només afecta el Barça i algun altre més que no sé qui són, sí, evidentment, sempre som els perjudicats en aquests moments amb aquest tema.
És que és lògic, vull dir, són els equips filials, són els que poden treure jugadors una mica amb cara lluís de cara a les seleccions inferiors, a sub-21 i així. Els de la selecció A ja sabem que tots són de primera divisió, de primera línia. Però la selecció de 21 també juga i s'endú jugadors, i els jugadors que s'endú busca gent jove, i la gent jove està als filials, vull dir, als filials i alguna excepció amb altres equips, aleshores són els perjudicats, vull dir, no és just.
I com que la segona divisió ja és més llarga del normal d'equips també, doncs tornem a estar que,
bueno, però
que
no juga en competició europea, podríem fer alguna jornada més entre setmana,
jo crec que sí,
i solventar-ho d'aquesta manera.
Aquest any el filial del Barça ha entrenat una temporada més per Eusebio. Com el veieu? L'arrencada potser no va ser del tot dolenta, però ara ha encadenat una ratxa de derrotes important.
El 4, em sembla.
4, sí.
4 seguides.
A mi particularment no és un entrenador que no m'agrada. Però...
En canvi tenim el Xavi Ferrer amb el Recreativo de Huelva, líder.
No, el Xavi Ferrer no.
Sergi. Sergi Berjuan.
Sergi Berjuan, perdó.
Sí. Ja ho veig,
jo veig. El Josep Maria no li agrada l'Eusebio, per tant,
l'Eusebio no m'agrada.
Aquí estaries d'acord amb John Sindreu, per un cop.
Sí.
I el Sergi Bajuan tampoc m'agrada. A mi no m'agrada el Sergi Bajuan tampoc.
Jo penso que, a veure, això és una norma de que hi ha el grup d'aquests, això passa amb les juntes directives i amb tot, no? Hi ha el grup d'aquests, en el cas el director esportiu del Zubizarreta, el grup del 92, que li dic jo, i per tant, fixeu-vos-hi que totes les categories hi ha aquests jugadors. Estem parlant del Guillermo Amor, del director general de l'escola, en el cas de l'Eusebio, i és així.
No, en part, això, a veure, que faria aquesta estructura, té la seva lògica.
Sí.
Perquè busquen la seva gent de confiança, la gent que coneixen, la gent amb la que poden entendre's, i busquen això. Aleshores, l'entrenador. A veure, sincerament, penseu que l'entrenador del segon del filial és tan important?
És important perquè...
O és l'estructura la important?
L'estructura, però un equip a segona divisió és molt important de passar de jugadors a primer equip.
Sí, no, però no, prefereixo... No a l'entrenador no és en realitat una persona, el del filial, que el que fa és aplicar les normes de que li marquen des de dalt i les directrius que li marquen des de dalt?
Sí, però ell té que tindre un criteri i esperonar la gent,
Però vull dir, sí, no, que té criteri i que al moment de fer el canvi, de prendre la decisió així, que té la seva importància, però que va una mica dirigit. Vull dir, és un entrenador, l'entrenador
del
filial, és un entrenador que va molt dirigit.
Tot el futbol del Barça, està el Vinyals, va dirigit.
Exacte, per això dic que són entrenadors que van molt dirigits. Que sí que en un moment donat poden cometre l'error, ells de fer un canvi inadequat, tot això, però ells segueixen unes pautes i apliquen aquelles pautes. Aleshores, ho important, jo crec que en el cas dels filials, més que l'entrenador, són els jugadors. els jugadors, això a tots els equips, a tots els clubs, i amb el Barça es veu amb el temps, va a ratxes, diguem-ne. Tenen temporades que tenen uns equips molt bons a baix i temporades que són una mica més fluixos. Aleshores, aquesta temporada jo crec que el filial està en una fase de reestructuració.
Té jugadors molt joves, molt joves.
Gent molt jove, i és l'any que toca patir el filial. I jo crec que patir estigués a l'Eusebio, estigués el...
Poder
el mateix
sí,
Martino,
poder sí, però l'únic que passa que la gent assidu al Mini no els agrada.
Ja ho sé, que no.
Parlo de la gent que està assidu al Mini i parlat jo moltes vegades i no els agrada aquest home.
Entenc l'aspecte...
Sembla que li falti sang. Eh?
Entenc el punt de vista de l'aficionat, entenc el punt de vista de l'aficionat, però a nivell d'estructura de club, vull dir, és una cosa, vull dir, és que és una temporada que pel Barça, amb lògica, té que ser difícil. I que es pot arreglar, i es pot arreglar, però es pot arreglar amb temps.
No, sí, per això la lliga és molt llarga.
Exacte, vull dir, amb temps, allò que la segona volta ja han agafat el to, els xavalets aquests joves i així, funcionen i venen d'una bona camada, doncs funcionarà. I l'equip reaccionarà, però si no, que hi ha temporades que toca patir molt els filials, és normal.
Hi ha bons jugadors, i la prova és que l'altre dia hi havia el Vilasboas pescant. El Vilasboas estava al ministadi pescant. No sé el què, però...
Si no,
ja veurem que algú pescarà, sí.
Hi havia, com dèiem, partit de selecció aquest cap de setmana i, si no m'equivoco, ja ho tenen pràcticament fet, no,
falta
Jesús?
Un punt,
falta un punt que s'ha de guanyar
Georgia,
contra Georgia,
el dimarts.
Demà.
Sí, demà. O sigui, a veure, és un punt en teoria que té que ser fàcil. Vull dir que no té que tindre cap complicació. Com era fàcil el partit de divendres, encara que Espanya no va jugar bé, va acabar guanyant 2-1 amb un partit que bueno, va jugar... No és que jugués malament, sinó que semblava que hi havia com una desmotivació, vull dir que els jugadors jugaven allò per inèrcia, de dir que som superiors, i clar, i van passant els minuts i aquesta superioritat no reflecteix, i aleshores no acaba l'equip de funcionar. No va funcionar bé, però va guanyar 2-1 i va guanyar amb claretat, i podria haver guanyat més clar. Per tant, o sigui, es pot dir que està classificat pel Mundial, vaja, seria una catombe que no.
Crec que sí.
I directe, sense repesques ni res.
I una, jo voldria fer una crítica molt forta a la UEFA, no a la FIFA, a la UEFA, per fer, per intentar fer l'europeu que sigui mundial. Això, aquesta idea que ha tret el Platini, no estic gens d'acord, perquè si és un campionat d'Europa, doncs és un campionat d'Europa. Igual que si hi ha el campionat d'Àsia, el campionat de Sud-amèrica i el campionat de l'Àfrica, vull dir, si el campionat d'Europa no van a portar aquí seleccions. Vol fer com la confederació.
Sí, aquesta. Convidar
això,
seleccions.
Sí, no estic gens d'acord amb això. És una miqueta és prostituir, en aquest cas, la Copa d'Europa.
El benefici ja ens imaginem tots per on va.
I tant.
I en què perjudicaria, creus, per tant, Josep Maria, aquest fet?
No, seria una Copa d'Europa de seleccions deslluïda, no, o sigui, no seria autèntica, perquè pot quedar altre doncs, Brasil o Argentina campions i ve de la Copa d'Europa, no és això, la Copa d'Europa és per Europa, no té sentit, vaja, no li veig.
No té sentit, vull dir, és la fan que té la FIFA de crear competicions que li
per
donen,
poder, sí.
A veure, la mateixa Copa Confederacions està de sobres, vull dir, és fer-ho com un Mundial cada 2 anys.
Sí.
Pues no facis això, home, vull dir,
és un mundialet,
Confederacions és un mundial, reduït, sí. Però és un mundial.
En aquest sentit, l'evolució de les copes, tant nacionals com internacionals, per tant, com les valorem?
Bé, la Copa del Món és una cosa que penso que és correcta, la Copa d'Europa de cada continent també és una cosa, diguéssim, de tots els continents, perfecta, i per això llavors hi ha la Copa del Món que aglutina tota aquesta gent. Inclús està molt ben fet els mundialets de clubs, que es va fer que portessin clubs de tots els continents, que abans era el campió de Sud-amèrica i el campió d'Europa, i prou, ara juguen tots els campions, tant de l'Àfrica com d'Oceania, molt bé, perfecte, em sembla bé, però ja deslluir-la, portant d'altres continents a jugar una competició del continent, no ho veig correcte.
Però és l'afany recaptatori que deia, que per exemple porta que l'Eurocopa del 2020, em sembla que és,
sí.
Que es farà pràcticament a tots els països d'Europa.
Sí, exacte.
A veure, quin sentit té això? Sentit de recaudatori, vull dir, de dir, bueno, amplio el mar d'afició que no es tenen que desplaçar, que em van als camps, tinc més recaudació,
sí. I jo puc més,
tinc més publicitat, tinc més televisions amb qui negociar, tinc... Clar, és una sèrie de xontres que tot és... O sigui, tot el que és l'estructura FIFA l'han caminat a fer peles. Fer peles, fer peles, fer peles. I llavors això acaba desvirtuant les competicions, les acaba desvirtuant.
Des del meu punt de vista...
Com fer mundials, ampliació dels mundials a 32 equips, i això és una bestiesa.
Sí,
això són bestieses. Un mundial té que ser una sèrie d'equips que s'ho han guanyat la classificació i punt.
Durant 2 anys.
I X d'equips, número d'equips limitat i ja està. I després la competició final que juguen el títol.
s'hauria de dir sobre això. Durant dos anys es guanya la classificació i fer molts grups i lluitar, però no tants equips al final. I la Copa d'Europa també tindria que de seleccions, hauria de ser el mateix. Un país organitzador i menys equips de cara a la final. I també una sèrie de grups que durant dos anys intenten aconseguir la classificació.
Però és que és com la Copa d'Europa ja es va ampliar i bueno, encara manté l'estructura perquè estan els primers i els segons i encara es manté una mica de xances. Però la Copa de l'Europa League que es diu ara, la Copa de l'Europa League, sí. Això és una competició de pantomima. És que de veritat té tant valor com pot tindre la Copa de Rei Espanya. Vull dir, no té cap valor perquè hi ha equips allà que no coneix ningú. O sigui, hi ha nou, em sembla que són nou grups? Són? Saps que crec que són nou grups?
Sí, em sembla que sí.
És una bestiesa, això. Perquè és que va, fins a la meitat de la taula es classifiquen per la UEFA. No té cap sentit. O sigui, equips que queden a 3 i 4 punts de baixar de categoria acaben jugant competició europea.
Sí.
No té ni cap ni peus, això.
L'evolució és, com diu el Jesús, ràpida. Recordem que fins no fa masses anys el primer classificat de la Lliga, de cada Lliga, era el que accedia al que es coneixia com la Copa d'Europa, ara Lliga de Campions, anem canviant els noms també d'aquestes competicions, sí. I un apunt, Josep Maria, també hi ha les juvenils ara.
Sí, jo el trobo bastant bé, la de
juvenils. Que aprofiten el mateix organigrama, els sí. mateixos calendaris, diguem, de grups que els primers equips.
Jo penso que està molt bé l'organització d'aquest any amb respecte a l'any passat, que és la mateixa de cada grup fer-ho, està molt bé. El que no trobo també és que, diguéssim, en un grup hi hagi gent que no li toqui estar, que s'hagi sigut repescada com un quart de cada club. Com ho fas, això? No m'acaba de convèncer. Igual que, diguéssim, dintre de la Lliga Espanyola de Juvenils, o en aquest cas la Divisió d'Honor de Juvenils, no està a l'altura de la Champions ara. La Champions ha passat per sobre la Lliga de Divisió d'Honor de Juvenils, que s'hauria d'haver fet d'una altra manera. Es té que fer ara i d'una altra manera. Es té que fer de cara a tot el territori nacional. Que ja, recordem que ja ho era, però el senyor Hill s'ho va carregar tot. Bé, ara representa que la Champions ha passat per sobre de la Lliga Nacional.
Parlant de passar per sobre, Víctor Valdés va ser titular en aquest partit d'Espanya 2, Bielorússia 1, i aquests dies, sense competició a la primera divisió espanyola, han servit perquè es parli altre cop del proper mercat que ens arribarà de fitxatges. S'ha fet a Can Barça, ja es parla de Ter Stegen com un possible porter de futur, malgrat tots els que van sortint ara del vestidor del Barça, Pedro, Busquets, crec recordar, parlen de Pepe Reina, que seria benvingut. També, en el mateix moment, Valdés aprofita per dir que el Mònaco és una opció que li agrada.
Sí.
L'Atlètic de Madrid també pensa en repescar Diego. Recordem el jugador que ja va tenir a les seves files, al Wolfsburg, això sí, en aquest cas, si arriba gratis i baixant-se la fitxa. Tots aquests moviments, us en sobta algun? De Víctor Valdés crec que ja no, eh? No. Perquè...
No, Víctor Valdés té presa la decisió.
La decisió està presa.
El somni de molt seria que canviés la decisió, però jo dubto que la canviï, ja no crec que ja hi hagi cap possibilitat de que la canviï. Aleshores, és lògic que es parli de porters, de relleus i així. El que jo no trobo tan lògic és que no Barça no ho tingui lligat ja. Vull dir, és un tema que tindria que tindre lligat a un any vista, perquè ara tothom sap que està buscant un porter. Tindria que haver, la temporada passada ja tindria que haver estat buscant un porter, sapien que se n'anava a Valdés, sí. I lligar-lo. El Stegen, el qui sigui, el Ter Stegen, el qui sigui. Però lligar algun, perquè és que ara què passa? Tothom sap que el Barça està buscant un porter. Clar, vés-te'n a buscar el De Gea. Del millor 30 que et podria haver costat, que ja és car, te'n poden demanar 60.
Mm-hmm. Sí, sí.
Ah, us agradaria que vingués De Gea?
Del Pepe Reina, que podries haver-lo aconseguit gratis, ara te'n demanaran 30.
I has de buscar un porter titular.
Clar, has de buscar un titular.
No és el substitut
són
del
dos
Pinto.
Porters, s'han de buscar dos porters.
Dos porters.
I veure què passa amb Pinto, que acaba contracte el 2014.
El mateix Pepe Reina, si és l'opció que penses que pot ser vàlida perquè s'ha criat a la cantera del Barça, coneix els jugadors, coneix la forma de jugar del Barça i així, doncs, bueno, pot funcionar així com a de joc immediat. Fitxa'l, però fitxa'l fa un any, que pràcticament te'l podries haver endut gratis.
Sí.
I ara et demanaran 30 perquè saben que l'estàs buscant. Clar, i això és... és una animalada, vull dir. De... aquí trobo que l'organigrama tècnic del Barça, el secretari tècnic del Barça, està malament.
En aquest tema no estan acertats al moment. Ara, també trobo que el Víctor Valdés ja, si estaven esperant això, també és un fallo, perquè Víctor Valdés ja ha dit el seu dia que no renovarà i deixar-lo estar. És més, jo ara no voldria pas que renovés. Jo com a aficionat no voldria que renovés perquè no fa falta, ni inclús fa falta que ens ho vagi recordant cada dia. Que ahir va tornar a fer unes declaracions, vaig dir ahir que havia... que deia que no li demanin més, que no, secretari. Vale, pues no, prou, s'ha acabat. Vull dir que no cal que ho recordi ell també, vull dir que faci el que vulgui.
Sí. Jo no veig tan clar, que se'n vagi el Mónaco, que has dit això de Mónaco molt, que és una opció.
No, ahir va dir-ho, ell, que era opció.
La trau la lliga francesa.
Econòmica.
Sí, però jo això em veig més com a nivell periodístic, li fan la pregunta i ell respon. És a dir, si tu li preguntes, què et semblaria al Mónaco? Bé, perquè no, és una opció. No, és com... També els estan preguntant a Pedro i companyia què els semblaria portar Reina. Quines seran les declaracions? Ningú està dient que ei, ja estan parlant de Reina. Jo, a més, aposto quasi que serà un dels tapats que optaran per fitxar pel Barça de porter, parlo. O sigui, no aquests noms que s'està parlant tant de Ter Stegen i Reina, crec. A més, crec que ens el fotreu a nosaltres, que és
és la preocupació principal, sí.
Era un dels
que... una de les preocupacions.
Era un dels que estava en cartera.
Jo crec que sí.
I jo crec que segueix estant. Que passa s'està parlant més dels altres. Sí, però bueno,
jo crec que també.
Ja es veurà.
L'Espanyol, Raül, Joan Collet, que ha viatjat a Mèxic en aquest cop, en Josep Maria, a buscar finançament per l'entitat, i ha fet declaracions. No sé si... t'agraden, Raül, aquest matí que les has conegut, perquè ha dit que no s'han de tenir complexos i que s'ha de parlar d'Europa ja d'una vegada.
És que aquestes declaracions les he conegut just abans d'entrar, perquè et deia ahir va haver-hi el Joan Collet, que l'entrevistaven a Esport 3, i jo estava treballant i ho veia l'entrevista així de cua d'ull, i dic, ostres, després me la miraré i veiem què ha dit. No vaig recordar-me'n i ara m'ha sobtat molt aquestes declaracions. Perquè a més ara sí, ho era el món deportiu i diu que aquest any ha d'optar per una competició europea. Jo crec que s'està tirant massa a la piscina. S'està tirant a la piscina perquè ha d'haver un procés, i aquest procés no pot anar tan ràpid. El procés s'està fent bé, d'austeritat, de tenir un equip competitiu amb cost zero o mínim gasto possible, i no pot ser que el primer any primer segon any que estàs ja fent aquest sistema i estàs reestructurant tot l'equip, no reestructuràs tot un equip i tot l'Espanyol, perquè també has de reestructurar el B i el filial en 2 anys. O sigui, calma, fem-ho bé, anem aguantant i ja arribarà l'opció d'anar a Europa. Però jo crec que ara és molt precipitat.
Collet és aficionat a llançar-se a la piscina, eh? Ja ho era,
sí,
quan abans de ser president ja era un dels més llançats, un dels que sempre li sortia la paraula Europa, se li escapava.
Sí, sí, sí.
I després passava el que passava, vull dir que ja és un president que és així. Ara és un president que a mi em sorprèn que com a president s'està moderant moltíssim i està amb un plan molt tranquil, i sembla que està fent les coses bé.
Sí, sí, està moderat.
I a mi m'està sorprenent, perquè jo m'esperava un boig noi, bueno, un boig noi no, en aquest cas, perquè és perico.
Del Barça, aquest.
És que ho feia amb la comparació amb Gaspar, no?
Sí, sí.
Jo m'esperava un Gaspar. M'esperava un Gaspar i de moment no. I sí, me sorprèn, em sorprèn.
No, a mi també.
Positivament, també. Però...
Però ja porta 2 dies, ara. Ara ja va... L'altre dia va dir una altra vegada lo de la tele, eh? Ja va dir lo de la tele, eh? Que si les televisions, que no sé què, ja ha tornat a moure una miqueta
ell. Aquest és un tema també que té el seu què, perquè jo entenc que els clubs es queixin de que els hi donen poc de la tele o així.
Sí.
Però bueno, a veure, si les televisions saben que Barça i Madrid cobraran el mateix que els altres, donaran tants cèntims? Jo he fet la pregunta.
No.
Evidentment que no.
Baixarà la partida, però totalment. No, és que ells es pensen, potser que llavors els hi donaran més cèntims. Diran, no, què us donem? 5 a vosaltres? Però bueno, els hi donarem 7 als altres, però els altres ens els quedem nosaltres.
Sí, sí, clar.
No és que es quedaran amb els 10 i els repartiran. No ho faran, això, les televisions. Perquè, a veure, i en part té la seva lògica. Vull dir, les televisions són empreses privades, a no ser que sigui una entitat pública, són empreses privades que van allà i fan una inversió amb el que els interessa, i que els interessa, qui els hi dona.
Clar, escolta, el mercat,
que els hi garanteixen,
evidentment el Barça i el Madrid mouran molt més mercat
que no
per l'Espanyol,
que cada any està a la competició europea, a la màxima competició europea, que cada any estan lluitant pel títol, i així, són els que més els hi dona, la publicitat i tot.
Set internacionals campions del món, el millor futbolista del món, això es té que pagar, està claríssim.
Queríem diguessin, és que no, és que fan un sistema que es manté la mateixa quantitat de cèntims i ens el repartim tots els equips, però és que no passarà això.
No.
Això no passarà, hi haurà una reducció, una caiguda brutal si s'arriba això.
Per cert, Raül, si vols et calmem una mica, perquè Mundo Deportivo també ha entrevistat a les últimes hores el vostre porter Quico Casilla, que ell que està molt content al club i que no té per què canviar d'aires.
Vale.
Dos quarts de 12 del matí.
Això ho diuen tots els futbolistes quan estan en un club.
Una mica ara era el tema, que comentava abans el Raül de les declaracions de Pedro, de Busquets, en referència a la porteria, no? Mentre està l'Espanyol, aquestes han de ser...
A mi em sembla molt bé que Pedro, Busquets i companyia diguin... Sí, sí, fitxem aquest perquè és company, company també de professió, què et diran? Però ells qui, amb respecte, qui són? Ells no valen aquest fitxatge.
No són dignos.
I també, com autocrítica a la premsa, també que ho apuntaves tu abans, és la forma de fer la pregunta.
Clar.
Si preguntes, voldries a Pepe Reina, què dirà? No, no, el Pepe Reina no, que busqui un porter de primera línia.
Exacte.
No t'ho dirà cap jugador.
És com el del Valdés. Si tu li dius al Valdés, què, t'agradaria anar al Mónaco? Sí, per què no? Jo marxaré.
Que són respostes una mica falses.
I de fet, el Valdés també diu... Si escoltes totes les declaracions, diu, això està en mans del meu representant, és cosa del meu representant, ja es veurà.
Pepe Reina, pels més joves, com els expliquem el seu pas per Barça? O el seu pas, no, Josep Maria, la seva etapa.
Va ser una etapa perquè després va marxar i després va tornar. O sigui, va tornar perquè van trucar a Can Barça i van dir, escolta, que pot venir el meu fill, i va vindre, així mateix, va anar. Bé, la seva etapa va estar vinculada al Barça, però hi havia dos porters, que era el Valdés i el Reina, i aleshores un dels dos tenia que marxar, perquè tots dos tenien que estar al primer equip i no acceptaven ser suplent un de l'altre. I és aquella famosa etapa en la qual el Valdés no va voler anar al Barça B, amb el Bengal, llavors va anar al Villarreal, al Valreina, vull dir que és una cosa que no es van posar massa d'acord en quedar-se dos porters de penso que d'aquells moments de valia, d'estanta
valia. Primera línia. Sí. És que jo crec que si hagués quedat el Reina en vez del Valdés també hauria funcionat.
Jo crec que en aquest cas el quadre tècnic va fallar no sapiguer aguantar dos porters de nivell aquí.
No va ser fàcil, però...
No va ser fàcil, no.
És que tampoc és difícil d'aguantar això, D'aguantar això, i més amb un porter que, encara que vingués d'un filial, estava cotitzat, i el temps ho ha demostrat. Vull dir que se'l va endur a Liverpool i va funcionar molt bé.
Sí, tant.
Parlem una mica de la propera jornada de Lliga i després parlem del Madrid i del darrer fitxatge, que també aquests dies és en portades per les seves lesions, Gareth Bale. L'Espanyol contra l'Atlètic de Madrid, el dissabte, dia 19 d'octubre.
Comença el camí cap a Europa.
Aquí hauria de començar el camí cap a Europa, exacte, Raül.
Una merda.
De moment amb el dubte de Sergio García, de si podrà arribar o no a temps a aquest partit per una lesió muscular de primer grau que té els isquiotibials de la cama dreta. Potser l'oportunitat ja per John Córdoba i per aquest jugador, Raül.
No sé, les últimes declaracions que va fer Aguirre sobre el John Córdoba és que encara no està al 100%. Sí que va anar convocat als últims partits, no sé si va ser l'últim partit i estava convocat. Bueno, veurem, aviam què tal. No sé, ja et dic que aquest jugador no tinc ni idea. I pel que fa a calendari, ara és que serà molt difícil. L'Atlético de Madrid a casa, bé, intentarem fer el que puguem, però és que està intractable l'Atlético, sí. No ens enganyem. De la mateixa manera que nosaltres, com tots els equips, han tingut aquest període de descans per preparar aquests partits, ells també, no és allò que dius, no, és que hem tingut molt temps per preparar i afrontar el partit amb garanties contra l'Atlético, però és que ells també, i ells van molt, molt forts. Després és una sortida difícil contra el Levante, el Màlaga i després el Barça. És que és complicat,
sí, ara mateix,
és complicadot ara. Trobarem a faltar, jo crec, aquests punts que hem anat perdent en les últimes jornades. Sí, sí. Aviam.
Sí, perquè aquestes últimes jornades eren punts dels que l'Espanyol té que guanyar.
Sí, sí, contra ells ja has que guanyar.
Són punts que els has de guanyar.
O sigui, contra ells, veient el partit, dius, al final, dius, mira, empat, firmes, però és que dius, de bones a primeres, l'has de guanyar a l'Ells, i per molt que juguis al seu camp.
L'Espanyol amb l'Atlètic de Madrid... en aquesta propera jornada de Lliga, el Barça, que el que farà és viatjar al Camp d'Osasuna, el Madrid rep el Màlaga a casa, i hi ha un altre partit també entre dos equips que aquesta temporada es parlava d'un bon inici, potser no tant el primer, el València, però sí que ha anat millorant, l'altre la Reial Societat, però si mirem la classificació estem parlant d'un partit entre el setè classificat ara mateix, que és el València, i el quinzè, que és la Reial Societat. A la Reial hi està passant factura jugar les dues competicions, jugar la Lliga i jugar una competició on no hi és habitual veure-li com és la Lliga de Campions?
Les lesions tampoc acompanyen gaire, la Real.
Jo crec que és més un problema de lesions que d'això. Vull dir, a veure, que les dues competicions li pot afectar, sí, però ara, en aquest moment, tant d'hora, jo crec que no tindria que haver afectat, que afecta més, pesa més el tema de lesions, que ha estat bastant castigat.
Penso que el primer partit de Champions que va fer, de la Liguilla, al perdre a casa, li va ser un cop molt dur. No esperaven amb aquella gent.
Per qui anava també jo, eh? Sí. Més aviat moral.
Va ser un moral. Moral molt fort. Després va vindre al camp del Barça i va perdre un jugador, això de les lesions que dèieu, un bon jugador, que era aquell, el, com se deia, bueno, va perdre un gran jugador, recordo com se deia ara. Prieto.
Prieto.
Javi Prieto. Va perdre un jugador extraordinari que va ser, i bueno, en fi, això ho està arrastrant, eh? Ho està arrastrant.
Sí, jo crec que és un, com un de les dues coses. Del cop... psicològic que va ser a la Champions. A més, l'últim partit de Champions també el van perdre i es veu que van jugar molt bé, però... Bueno,
també. Sí. Bueno, van perdre l'últim minut també, com moral també, un empat era el moment que tenia que haver tret.
Sí. És difícil tot sumar i, evidentment, costa aixecar el cap, no sé. Ja veurem que... Jo apostava molt per la Real per Champions, veurem si es refà d'aquest cop i les lesions no... O sigui, se'n surt la gent de les lesions i pot aixecar una mica el vol. Si no, veurem si surt fora de la... Si queda eliminat de la Champions, veurem si pot remuntar. Jo crec que sí que remuntarà.
No el veig per anar a l'Europa League, inclús, no el veig per anar a l'Europa League. No crec que quedi tercer del grup, de moment, eh?
Ja.
No està, perquè...
No, a priori, la Real era un equip que a Europa podia donar sorpresa. Podia sorprendre's veient la Real de l'any passat.
Sí, sí.
Però és això, vull dir, comences malament. És el que parlàvem també les primeres jornades de tertúlia. Vull dir, quan un equip comença malament... endreçar és molt difícil. És molt difícil. És més fàcil, per exemple, per l'Espanyol, que va tenir un començament molt bo, i encara que hagi tingut un forat ara, és un equip que pot reaccionar, perquè ja té el convenciment de que, bueno, a veure, si hem fet
ja
això, podem fer-ho.
Exacte.
Però un equip que comença malament, que és el que li ha passat a l'Espanyol altres temporades, així, que comença malament i que passa una jornada i veu que no, a l'altre té mal sort, després se li lesiona un i així, entres en una dinàmica que és molt difícil en sortir-se.
Per cert, que el Pochettino va bastant bé, eh?
Sí.
Amb el Sunderland.
Amb el Southampton.
Amb el Southampton, perdó.
Southampton, sí.
Comença a aparèixer també, Raül.
Sí, jo sé, perdona.
Està
disculpa.
Està molt bé, eh?
No sé si va quart o cinquè, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, però jo veient a Pochettino no sé com acabarà, eh?
No m'agrada.
Ara va quart o cinquè, però...
Haurem d'esperar la segona volta, no?
Sí, exacte.
L'Espanyol podria fer un favor al Barça si l'Atlètic de Madrid no s'emporta els 3 punts de Cornellà al Prat quan es reprengui la Lliga... I el Barça, com dèiem, haurà de viatjar a Pamplona, a jugar contra l'Osasuna, abans, tot això, del primer clàssic de la temporada, entre el Barça i el Real Madrid, on tot apunta que un Diano Mayenco seria l'àrbitre encarregat de xular aquest partit.
Bé, no m'agrada gens, apunto.
Però és igual, quin àrbit vols que sigui igual?
No, no, català, eh?
És igual que sigui un que l'altre, són tot tan dolents.
I a més,
hi ha algun àrbit ara, en aquest moment, que diguis aquest m'agradaria?
No, estan fotuts tots, eh? I a més, ni un. Li donen premis, és anar a Europa, arbitrar, sobre. No
n'hi ha ni un. A veure, el Barça, jo crec que el partit important és el d'Osasuna. Osasuna, sí. És un camp que encara que vagi malament, és un camp difícil.
Sempre.
És un camp difícil, complicat, que costa ja guanyar molt. I és important guanyar de cara al Regi Clàssic. Perquè si aquest partit ensopegues, encara que sigui un empat o així, després s'afronta d'una altra manera el Clàssic.
I l'Osasuna la setmana passada havia de treure els 3 punts fora, eh?
Exacte.
Sí, va tindre sort en aquest cas.
Exacte, vull dir que és molt important aquest partit del Barça.
És un camp difícil, un camp dur, estret, ho té tot, ho té tot. La gent a sobre...
El Madrid, com diem, el primer clàssic Barça-Madrid, 26 d'octubre a les 6 de la tarda, veurem si amb Gareth Bale o no. El que s'ha donat a conèixer les últimes hores també és aquesta clàusula, Jesús, que té una pòlissa baixa d'assegurança al Madrid de 91 milions d'euros en cas que Gareth Bale no pugui acabar el seu contracte. Això ho fan, diuen, amb tots o gairebé tots els fitxatges des de la Casa Blanca.
Sí, sí.
El tema preocupa, i sobretot des d'Anglaterra també s'hi està posant llenya al foc, recordant la gran quantitat de lesions i de partits que s'ha hagut de perdre Gareth Bale.
Molts, sí. A veure, això de la clàusula...
Aquí potser no preocupa tant.
La responsabilitat aquesta la tenen el Barça, també té, eh? Té uns seguros amb diversos jugadors. Bé, suposo que amb tots, però és segur que molts jugadors tenen unes assegurances per cas de lesions, sobretot de lesions greus de llarga duració, no? I en aquest cas crec que el Bale li deu passar el mateix. Ara, no el veig un jugador, també veig de cara al clàssic, veig el Madrid, l'única opció que té aquests moments al Madrid és guanyar el Barça. per poder seguir aspirant a, o per almenys donar il·lusió als seus seguidors.
Creus que ho aconseguirà? Jo ho veig molt difícil, eh? Un equip,
té un equip fort,
però
un, no, equip, un equip que però no... guanya dos partits t'ha guanyat a partir del minut 90, te n'ha guanyat dos ja.
Sí, però és un equip que no té un 11 definit, eh?
No, no,
Ancelotti encara està buscant el seu 11 ideal.
Però amb un partit, a veure, és que jo crec que totes aquestes coses, n'hi ha un 11 definit i així, amb un partit davant d'un Barça i un Madrid, i viceversa, eh? Vull dir, els dos casos són iguals, els equips, a veure, van més, més a l'esperit del jugador, els que ja estan allà, les ganes que tenen a l'altre, la rivalitat que hi ha i tot això, fa més que qualsevol tàctica i qualsevol història d'aquestes. Penso jo,
segurament,
eh?
I si poses un
jugador... Després sí que guanya, o millor dius, ha guanyat tàcticament aquest, ha guanyat l'altre, no sé què. Però l'esperit, vull dir, si el Cristiano Ronaldo agafa la vena i en vez de que va fallant una i falla l'altra, com li passa a vegades, que llavors ja es posa nerviós i es desquicia, encerta,
no, no, i després, es pot complicar, si poses un jugador com el Xavi Alonso al mig del camp, que està a punt de sortir, sembla ser, arregles una miqueta amb el senyor Pepe i el senyor Ramos. No, els poses una miqueta amb ordre perquè tenen davant un pivot que els ajuda moltíssim. I ara no ho tenen, aquest home.
Que de totes formes, que jo penso que en aquest moment el Barça és superior al Madrid i que el Barça ha de guanyar al Madrid.
Jo deia això perquè sembla que el Barça té les coses molt més clares i
exacte,
està molt més definit.
És superior, és superior.
Evidentment que hi haurà l'empenta i la ràbia dels altres jugadors que aniran a matar i a guanyar el partit, sigui com sigui.
Sí.
Però si no hi ha un ordre i una estructura molt, molt més consolidada com el Barça, jo crec que pot patinar una mica aquí el Madrid.
Però veure,
evidentment que sortirà enxufat i que és un equip molt bo perquè té molta qualitat, però...
Però són partits que hi ha molts factors. Hi ha el factor àrbit, que no és per tirar
llenya al foc. Hi haurà trompades a punta pala, eh?
Per no tirar llenya al foc, però el Madrid és un equip que pega, per molt que sí, el Madrid pegui que no, sí, que pega i pega molt. Sí. I els àrbits aquí ja sabem com van. Ara se li dona la fama al Neymar de que es tira i al millor li foten dos penaltis i diuen que es tira.
Sí, sí.
I vull dir, com ja ha passat, vull dir que hi són molts factors. Vull dir, són partits que jo crec que no es poden analitzar només pel moment que està cada equip. Un Barça-Madrid no es pot analitzar mai pel moment que està cada equip.
Mm-hmm.
Són indecisos sempre.
Tens l'Arbeloa, tens el Pepe, tens el Ramos i el Esquerra, el Moreno aquell.
El Marcelo.
Aquests quatre reparteixen patades i en repartiran més d'una de patada. I l'Arbi no es
patarà. I el Xavi Alonso, si torna, ja ho veuràs, és un dels que
també el Xavi Alonso, que tothom l'elogia i la selecció i que el gran Xavi Alonso,
ja anem obrint els ulls.
Més guarros que hi ha al futbol espanyol.
Sí, sí, tant i tant.
Jesús Galindo, Josep Maria Félix, Raúl Orgales, gràcies per la tertúlia d'aquest dilluns. Dilluns de la setmana que ve tindrem temps per fer la prèvia del clàssic, sí, del Barça-Madrid, que ens arribarà el 26 d'octubre a les 6 de la tarda, i fer allò que tant agrada al nostre tècnic Raúl Orgales, que és fer la porra.
Home, sí, si no.
Vale.
Bon, ja.
Bona setmana.
Adéu-siau. Gràcies.